Por que vingut estic amb la meva petita, esclava, poc sortosa terra. I com en requeria d'allunyar-me'n sotavall, on sembla que la gent és bruta i pobra, exidiosa, inculta, resignada, insolvent. Aleshores, a la taverna nova, els companys dirien fotent-se'n. Com qui s'agrada de la lletja, així el lluç que pica un ham sense esquer. Mentre jo, encara a prop, pensaria en les velles fretures i confiances d'aquest meu tossut poble. I ja, tot sospesat, recularia per restar aquí fins a la mort. Car, fet i fet, tampoc no sóc tan ase, i estimo més amb un irrevocable amor aquesta meva i nostra, bastant neta, envejada, bonica pàtria. Acabem de sentir el poema Assaig de Plagi a la taverna, que és una obra de Pere IV, dins de l'obra Circumstàncies, publicat en 1968, amb un petit, diguem-ne, dedicatori que diu «El sempre admirat Salvador Espriu, si cal, amb disculpes».
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, molt bona nit. Avui és 2 d'octubre de 2012, som a Punt 7 Ràdio i això només pot ser Tirant de llibres, el programa número 205. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. Hola a tota l'audiència. Tornem a ser amb vosaltres. I hola, bona nit, Joan. Com tenim el dia d'avui?
Bona nit. Volia explicar que hem de lamentar un fet, sobretot pels seguidors del Barça. Ja saben que a l'hora que es fa, que esteu sentint aquest programa, que són les 9 del vespre, doncs ara ja saben que estarà més buit i els seguidors no poden veure el partit perquè estan pendents del nostre programa. Ho lamentem. Espero que l'altra vegada doncs, el Barça ens perdonarà i els seguidors també, perquè clar, no, a l'hora de triar ja sabem que triarà la gent. I per això ens agrada molt que estigueu amb nosaltres.
I si algú no ens ha pogut sentir avui, recordeu que diumenge el programa es torna a reemetre de 11 a 12 de la nit. Bé, avui tenim... sí, saludem la nostra tècnica, la Gemma, que com sempre ens fa un control tècnic excepcional. I avui, com sempre, tenim una crònica des de les Illes Balears que ens porta la nostra benvolguda companya Laia Martinet. A l'apartat de Literatura Universal, en Joan ens parlarà d'un llibre de Massimo Lulli, L'instint del llop, un llibre força conegut. I tenim també una segona crònica des del País Valencià amb la nostra benvolguda companya Empar Muralló. Sobre el fet literari, Joan.
Parlarem sobre una revista d'Òmnium, una revista que molta, que només rep la gent que, diguem-ne, que és sòcia d'aquesta entitat, però que és una revista molt interessant. Jo cada vegada que la miro veig que hi ha més, diguem-ne, coses interessants per parlar-ne i per això he pensat que seria bo portar-la a Tirant de llibres.
Jordi, avui tenim lletres i música.
Sí, si tot va bé, podrem entrevistar Martí Sales, que és el cantant del grup Surfing Sirles, a propòsit de la cançó Montseny de l'àlbum, del disc, del CD, que van treure el 2011, titulat Romaní, Sement i Sang.
I com cada setmana, la nostra benvolguda lectora, l'Helena Martínez Pons, a l'apartat de llibres a la carta, ens parlarà d'algun dels llibres que a ella li interessa molt. En aquest cas tenim Kate Morton, Les hores distants. Com sempre, també vull, a veure si és possible, que tinguem temps de fer noticiari, i acabarem el programa amb la frase que ens portarà en Jordi. Som-hi, doncs.
La crònica.
Bé, ja tenim el micròfon la nostra benvolguda col·laboradora des de les Illes, Laia Martínez. Bon vespre, Laia.
Bon vespre, com anem?
Mira, no ho sé, aquí treballant, ja ho saps, com sempre, i llegint i fent el que podem per ser feliços una mica més. Mira.
Ben fet, mentre puguem llegir, mentre ens deixin temps per això, em sembla que no ho tenim tan negre. Jo us explicaré, si us sembla, un concert que hi ha aquesta setmana que fa molt bona pinta, per canviar així una mica d'això, no? De passar del llibre a la poesia dita d'una altra manera.
Molt bé.
No sé si coneixeu els Oliva Trencada.
Sí, ja em sona.
Us sona? Bueno, doncs us ho explico. Aquest dijous, dia 4, a les 10 del vespre, a Binissalem, se farà un concert bastant singular d'aquest grup, que és un grup mallorquí i que està a punt de treure el seu segon disc. El concert es farà dins un cicle que es diu Cingló Concerts i que es fa en el restaurant Cingló de la plaça de l'Església de Binissalem, no té pèrdua, és on hi ha aquell campanar tan fantàstic, i és una mena de cicle de tapes i concerts que organitzen juntament amb una pàgina web que es diu Anem de Concerts i que intenta, doncs, una mica fer concerts de música en llengua catalana. I bé, el grup que conviden per començar la temporada és Oliva Trencada, que està format per en Pep Toni Ferrer, Miquel Mesquida, Jordi Vidal i Toni Torres, tots quatre mallorquins de diferents parts de l'illa, i que ja han publicat un disc que es deia Perleta Negra, el van publicar el 2011, l'any passat, amb la discogràfica La Casa Calba de València. I bé, per resumir-vos-ho així una mica, doncs és un grup que va començar fusionant música tradicional d'aires mallorquins amb el folk americà i amb el pop, així diguem-ne, més comercial, però sempre amb unes lletres, doncs, molt còmiques, quotidianes i sobretot poètiques, no? Hem de dir que el cantant i lletrista Pep Toni Ferrer té molt d'interès per la poesia i un dels altres projectes que ha portat a terme és musicar poemes de Joan Brossa, que no és fàcil, tampoc. I té com un imaginari així molt surrealista, molt potser en la línia dels Antoni Font, però donant encara més importància a la paraula. I bé, el que faran serà un concert, doncs, repassant els temes del disc que ja tenen enregistrat i donant a conèixer unes quantes cançons de les noves que estan gravant ara per un disc que sortirà a principis del 2013. Val a dir que aquí a Catalunya, bé, en el Principat han fet bastants de concerts en festivals importants i que fins i tot els han entrevistat i els han convidat a Madrid, cosa, doncs, que cantant en català no és gaire fàcil.
I més com estan les coses ara.
Exacte. I bé, per això us els volia, doncs, recomanar. Tenen una pàgina de Bandcamp que bé, que podeu escoltar-hi les cançons gratis, ja que no podreu venir en el concert, però així a mode d'introducció. I abans de deixar-vos, us en llegiré una que a mi m'agrada especialment, que es diu Xuriguer Mayday, i que, doncs, fa una mica de crítica d'això, no?, del turisme aquest que acabem de viure els d'aquí, els que hem passat l'estiu aquí a l'illa, i de tot el tema del mal que fan els aeroports a l'avifauna, no?, els ocells que viuen en una determinada zona. I diu així, diu, hi ha un xuriguer que vol volar i no el deixen. Ell vol sortir del niu d'on va néixer. Està cercant un lloc on aterrar dolçament i només hi troba un aeroport tot ple de gent. Ell es va llançar de dalt d'espí i planejava damunt els hangars d'Air Berlin plens d'equipatges. I la torre de control li va enviar una freqüència que feia por. Li demanaven que, per favor, aterrés a la pista número 2. Darrere Sfinger li van sortir tres capitans de vol. Li van dir al xuriguer, si vols volar, hauràs de pagar. I l'ocell els respon, Mayday, Mayday, però si nosaltres ja volàvem abans que vosaltres duguéssiu capell. No sé si us feu així una mica la idea. Bé, i tot això ho fan barrejant, doncs, instruments i tonades tradicionals mallorquines amb la cosa, com ja us he dit, més així, més comercial, més pop, molt recomanable.
Molt bé.
Una lletra molt ben trobada.
Sí, idò, totes són si fa no fa per l'estil, o sigui que cerqueu un poc pel Bandcamp, bandcamp.com, Oliva Trencada.
Escolta, Laia, ara que parlem d'aeroports, no sé si t'has assabentat de la notícia sorpresa d'avui. El poble on hi ha l'aeroport de Moscou, que em penso que es diu Domo de Modo, o alguna cosa així, s'ha declarat independent de la República Russa.
Ostres.
No sé si ho has sentit, això, a la televisió. Jo ho he llegit a les notícies.
Doncs no, ara ho cercaré, perquè hi tinc bastanta relació amb Rússia, també. I per què? Per què s'han declarat?
Es veu que el Putin vol construir una autopista ben a la vora d'aquest poble, i es veu que han dit que ni parlar-ne.
Que ja en tenen bastament amb l'aeroport.
Exacte, el que passa que ja sabem que el Putin és un home de poques paraules, no sé com s'ho prendrà, això.
Sí, la veritat és que si ells se'n surten d'anar en contra d'en Putin, em sembla que nosaltres no hauríem de tenir tan difícil per anar en contra dels nostres.
Esperem que no.
No, sense por.
Sí.
Molt bé, Laia. Alguna cosa més?
Doncs res més avui.
Molt bé, doncs una abraçada i quedem per la setmana vinent.
Molt bé, una ferrada. Gràcies, que vagi bé. Adéu.
Literatura universal.
Bé, amics i amigues, avui parlem de la literatura universal de Massimo Lugli. És un autor italià que ha fet diferents llibres, però del que parlarem aquí és L'instint del llop. Remarco que llop, la primera L de llop, és una L en majúscula perquè és un nom propi. I és el protagonista, fins i tot, d'aquesta història. Aquest L'instint del llop està editat per edicions de 1984, una editorial, per cert, que val la pena doncs dir-ne que està fent una molt bona feina. A més, sempre que sol·licitem algun llibre, doncs ens el fa arribar, i per tant, doncs, des d'aquí recomanem que la gent doncs faci cas d'aquesta editorial. La col·lecció Mirmanda 92, Barcelona, 2012, per tant no fa gaire, fa mesos que ha sortit aquest llibre, és un llibre pràcticament en primícia.
És que el nostre programa, com ja saben els nostres oients,
estem
és de rabiosa actualitat literària.
Té 316 pàgines, unes quantes, i els preus, com sempre, varien, val 18 euros en format paper i 17,70 a Amazon en format paper. També hi és, Amazon està recollint tota una sèrie de llibres en català que fins ara no hi eren, i per tant, doncs, des d'aquí també animem a la gent a que ho compri, perquè a més és un miquet més barat. A més, t'ho envien a casa, Tot i que no m'agrada fer servir adjectius superlatius quan faig una ressenya, ara he de dir que ens trobem davant d'un llibre extraordinari, realment impressionant. I és així no només pel tema, sinó també per la forma de presentar-lo i per la riquesa del llenguatge. El tema, que va lligat al títol, es basa en les aventures d'un noi adolescent de família molt rica que no s'acaba de trobar bé a casa seva tot i les comoditats i luxes que pot gaudir, on la seva mare i el seu pare tenen amants i on es preocupa molt poc de les seves necessitats reals i dels seus sentiments. I per això vol conèixer altres àmbits. Com més antagònics el seu, millor. Serà per això que anirà a viure amb el sense sostre i coneixerà a personatges realment apassionants. I serà allà on trobarà la felicitat, amb l'amistat i el sexe desinhibit, però també la crueldat, la brutícia, les drogues, els polls i les rates i la violència extrema d'aquesta nova existència. És per això que a la contraportada es diu que la línia que separa les mansions dels rics dels vivacs del sense sostre és prima com la fulla d'un ganivet. He dit que el tema va relacionat amb el títol, perquè fixem-nos que tota l'obra gira a l'entorn d'aquest personatge autoanomenat el llop. Per això hem dit abans que aquest llop s'ha d'escriure amb M majúscula, que va creixent, descobrint tot un altre món i aprenent-lo a entendre i a gestionar. Per això no en serà un mer espectador dels esdeveniments que s'hi narren, sinó l'eix central a l'entorn del qual es desenvolupa tota la trama. A més, a banda de les aventures, L'instint del llop també és una novel·la de personatges, amb unes experiències vitals duríssimes, que els han portat a viure com ho fan, i serà a través del noi que acaba al final de la novel·la coneixerem la seva brutal història personal. És a dir, que aquest noi al final li expliquen cadascun d'ells per què ha arribat on és, llavors, on es troba. Així és una obra de crítica social i de rebel·lió contra un status quo que oprimeix els pobres per tal que els rics visquin encara millor. I que també té el valor de mostrar les febleses humanes, les traïcions, els assassinats i el sexe depravat en el qual viuen gairebé tots els habitants d'aquest submón. Finalment, voldria dir que llegint aquest llibre pot servir per descobrir la cara amarga i dura de la nostra societat, que moltes vegades queda amagada sota una falsa hipocresia que la nega, i perquè sovint quan la tenim davant, la majoria gira el cap i passa de llarg per tal de no veure-la ni reconèixer-la, perquè no acabem d'acceptar la sentència que diu que per tal que alguns vulguin viure molt bé, n'hi ha d'altres que han de viure molt malament. En definitiva, l'home presenta uns éssers que només poden viure al límit i per això atreuen el noi i a la persona que ho llegeix. Aprofito per dir que aquesta novel·la no és per a tots els públics, sinó per a persones formades que puguin entendre que es trobem davant d'una obra de ficció, sí, però que afortunadament aquests casos que explica són reals. No són majoritaris, però existeixen, encara que semblin impossibles, no? Perquè ja sembla que moltes vegades la realitat supera la ficció sovint, no? Per tot això, el recomano, tot això que he explicat, per a tothom que vulgui descobrir noves realitats socials i saber en quin món ens ha tocat viure. Torno a repetir la referència. Massimo Lugli, L'instint del llop, edicions de 1984, col·lecció Mirbant de 92, Barcelona 2012, 316 pàgines, 18 euros en format paper i 17,70 a Amazon en format paper.
La crònica.
Bé, ja tenim a l'altre costat del fil telefònic la nostra benvolguda companya Empar Morelló. Bona vesprada, Empar.
Hola, bona vesprada a totes i a tots, a vosaltres especialment, una abraçada.
Igualment, com estàs?
Pues molt bé, pletòrica, perquè ja s'acosta una data també important per a nosaltres, que és el 9 d'octubre. Lamentablement serà que coincidirà amb el nostre programa. No serà així o què? Sí.
De 17-9, sí.
I ja no sé si participaré o no, perquè com que per la vesprada es farà la processó cívica, doncs aleshores no sé si tallar allí en directe o com fer allò, o si parlaré o no parlaré. Encara m'ho penso i ho xerrem vosaltres i ja decidim.
Alguna solució trobarem, els serveis tècnics ja t'ho indicaran.
Segur que sí. De tota manera, jo avui m'he preparat més cosetes per si us havia de dir, doncs que estiguem ahí tots pendents encara. A veure, aquesta setmana tenim moltes coses, però sobretot tenim Joan Fuster. Comença el Correllengua. Comença, és la setmana del 9 d'octubre, al voltant del 9 d'octubre s'estan preparant molts i molts actes, concerts, recitals de poesies, trobades, xerrades, tot al voltant de la figura de Joan Fuster. I bé, en principi, el Correllengua aquest any està dedicat també al Joan Fuster. Començarà l'11 d'octubre en Oliva, hi haurà després també un concert de Cesc Freixas, i bé, comença el testimoni de la torxa veritat per la llengua. També tenim una altra cosa, el 5 d'octubre es farà la presentació a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua dels 50 anys de la publicació del diccionari català-valencià-balear d'Alcover, Moll i Sanchís. La presentació estarà a càrrec d'Emili Casanova i de Josep Lacreu i serà la mateixa, i estarà també Joan Ben, que jo crec que paga la pena escoltar-lo, i serà la mateixa Acadèmia Valenciana de la Llengua que es farà.
No sé si saps que tinc tot aquest diccionari a casa, eh?
Bé, no sé si saps que jo també.
Si ens deixes ficar cullerada un moment, hem de recomanar la gramàtica valenciana editada per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua,
sí,
que ens podem descarregar en PDF de la pàgina d'aquesta entitat. És una entitat que, com que compta amb una persona de tan prestigi com Albert Hauff, l'entitat en si em sembla que ha passat la prova de foc i compta amb tota la nostra solidaritat.
Hi ha un poc de tot, però afortunadament, com tu dius, ha passat la prova de foc, compta amb gent d'un prestigi que sobren parlar-ne, veritat, com és l'Albert Hauff, i sí que estan traient coses, estan fent, de fet, continuem amb la campanya de l'any Estellers, ells també estan preparant alguna coseta, i ara en parlarem també.
Vinga, seguim.
A veure, més coses. Al voltant dels actes del 9 d'octubre, doncs aquesta mateixa setmana tenim el dia 5, a Castalla. Allí actuaran en un concert Pellicana. Després, el dia 6, també a Castalla, actuarà el Tall, i per als nostàlgics i per, també per a la gent de les noves generacions. Ui, que mal m'ha quedat això de les noves generacions. Per a la gent més jove, veritat, també escoltarà el Tall a Castalla el dia 6. I el dia 6 d'octubre, però al Coll, estarà Miquel Gil. I el dia 9 d'octubre, una altra vegada a Castalla, estarà Obrint Pas. O sigui que tenim ahí música per a posar-li veu a Fuster, que serà el protagonista de la processó cívica i de la campanya del Correllengua aquest any. I què més coses us vull contar? Sí, que tenim un certamen literari a Vila-real, que es pot participar, que les bases estan penjades al programa de l'Ajuntament, que es pot participar en poesia, sobretot, i bé, que paga la pena també fer-li una ullada per a la gent que estiga encetant o trencant mà amb l'escriptura. Encara tenim l'espectacle El Berihuego de Xavi Castillo, així al Teatre El Micalet, encara estos dies diguem-ne, en cartellera, i aquest dijous, i en això me vull acomiadar perquè no sé si estic agafant massa temps ja i què, aquest dijous 4 d'octubre, al centre d'octubre, a les 7 de la vesprada, hi haurà una conferència sobre Joan Fuster. Aquesta vegada la conferència és La literatura que fa pensar. Com que el nostre programa és El Tirant de Llibres i la literatura ens ve ben a prop i Joan Fuster és una figura inabastable, doncs l'homenatge està basat en un cicle de conferències, comença aquest dijous, ja se n'han fet alguna abans en l'altra temporada del curs escolar, i estarà presentat per Keti Baixauli, que és una professora de filologia valenciana o d'ensenyament de secundària en valencià, i Antoni Sales serà un poc l'encarregat de parlar-ne sobre la literatura de Fuster. I per acomiadar-me del tot, escolteu El criatura dolcíssima de Fuster, cantat pel meu estimadíssim Lluís Llach, que això també és mel de Romer.
Molt bé, farem.
Molt
Mira,
ben part.
Xerrem, si pot ser la setmana que ve, i si no, la propera, en 15 dies, xerrem del tot.
D'acord,
doncs. Escolte més coses.
Vinga, una abraçada.
Una abraçada a vosaltres
aviat.
També. Adéu.
Adéu.
Sobre el fet literari.
A veure, sobre el fet literari d'avui parlarem d'una revista, aquest apartat, aquest espai que tenim i podem posar diferents coses. La setmana passada parlàvem d'un llibre sobre literatura, sobre lectura, i aquí parlem d'una revista, que és la revista d'Òmnium Cultural, que té aquest nom, Òmnium, es diu així la revista. I per què en parlem d'aquesta revista? Doncs perquè és una revista molt interessant. Simplement, és molt interessant perquè és una revista ben feta, ben, diguem-ne, ben editada, amb una sèrie de temes molt interessants i que bàsicament el tenen la gent que som socis d'Òmnium, com la majoria dels que som aquí. I per tant, doncs, ho rebem a casa i explicaré una mica l'última, una mica l'índex d'això perquè vegueu una mica doncs, de què tracta aquesta revista. Aquest era el número que parlés, el número 21 de la tardor de 2012. Doncs, d'entrada, hi ha la portada que explica una mica els temes més importants. Parla del Pare Massot, recordeu que el Pare Massot ha guanyat el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes d'enguany. Parla d'un altre article, diu, Desobediència Civil, per què arrela el nostre país. un altre sobre el Catalunya combat la sida, un altre del Mercat de Tàrrega de Vic, i el monogràfic més important diu com seran els mitjans de comunicació del futur estat català.
En qualsevol cas, Joan, tots els temes de la revista es deuen agrupar en aquells tres eixos, sí, que són els tres eixos de l'entitat: llengua, cultura, país.
Sí, 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 això és, tot estava al voltant d'aquests tres temes, no? I a més a més, ara que Òmnium fa un tom encara més clar cap al sobiranisme, que sempre fins ara havia tingut una actitud, bueno, a part de la penúltima manifestació que vam tenir aquí, que ja era bastant clar el que volia dir, ara encara cada més, no? D'entrada hi ha una editorial signada per la presidenta, la Muriel Casals, molt interessant, diu: volem carregar d'esperança un demà pròsper en el qual viurem en plena sobirania. Per tant, clarament, una declaració d'intencions, clarament. Un article sobre Lluís Llach, un altre sobre la Unió Europea, crisi i emancipació, signat per Montserrat Gibernau. També tenim una postal d'Estrenc, de Mallorca, emblema de la dignitat d'aquesta illa nostra, de tots. I també alguns altres articles.
Entrevistes, no? Suposo, sí, que també hi ha.
Josep Massot i Montaner diu: s'està desfent la infraestructura cultural que tant ha costat d'edificar al llarg de dècades de molta feina i no sé com ens en sortirem a la llarga. Però bueno, hi ha altres alternatives, també. És un article un mica llarg. Després hi ha el tema de la sida, on no tot està per fer, però on tot és possible, la recerca a Catalunya. I després, finalment, finalment seguim les raons de la desobediència civil, també amb explicacions de per què hi ha tanta desobediència actualment aquí, lligat amb la situació actual que estem vivint. I després també d'això parla de la fira del carrer de Tàrrega, amb un reportatge interessant sobre els espectacles que allà s'hi van fer. I finalment, el monogràfic que ja he dit abans, que la van protagonitzar quatre personatges importants: Jordi Basté, de RAC1, Miquel Calçada, ja sabeu qui és, és Mikimoto, Mònica Terribas i Jaume Roures, que és el cap de l'empresa MediaPro. Tots quatre han debatut els mitjans de comunicació després del dia D, què passarà amb els mitjans, quina llengua han de parlar, quina extensió han de tenir, què passa quan arriben aquí. I també encara ens trobem més enllà un article de tallers per promoure el català, i que té una explicació d'uns tallers que s'estan fent. I bé, i després hi ha explicacions de totes les, diguem-ne, diferents seus on Òmnium Cultural té presència, perquè sàpiga tothom què s'està fent arreu de la nostra nació.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Lletres i música.
Hola, bona nit, Martí Sales.
Bona nit, què tal? Com va tot?
Hola, mira, tu ets el cantant i guitarra elèctrica, també fas les palmes d'aquesta cançó Montseny, del disc de Surfing Circles, Romaní, Semen i Sang, ets el cantant d'aquest grup. El disc es va editar l'any 2011 per la discogràfica Bank Rover i volia demanar, ets tu també l'autor de la lletra, en aquest cas?
De la lletra de Montseny, sóc l'autor. Sí.
D'acord, perquè de fet estem parlant amb Martí Sales, que no només és cantant i guitarrista, sinó que també ets poeta, i tinc entès que va ser qui va dirigir o va ser l'ànima d'un festival de poesia que hi va haver a Barcelona, no sé si aquest any o tot just a finals d'any passat, com va anar? El Festival de Poesia de Barcelona, em refereixo.
Sí, vaig estar dirigint el festival des del 2010 fins a l'edició d'enguany.
Fins a la d'enguany, eh? Perfectament. Sí. Doncs, és a dir, que ets un poeta i, a més, ets músic i cantant. A nosaltres ens va cridar de seguida l'atenció aquest disc per molts conceptes. Concretament, és clar, pel conjunt de les cançons, però específicament per aquesta cançó Montseny, que segons la revista Underrock, doncs és un particular homenatge en clau soul pop 60 i amb la companyia dels vents de la Gramophone All Stars. Però a més em sembla que la cançó dona la clau interpretativa al títol del disc, Romaní, Semen i Sang, és a dir, aquests ritus estrambòtics que situeu en el Montseny. Jo no sé si tu coneixes una sèrie de dites com a Sant Celoni són de la pell del dimoni. L'havia sentit mai?
Aquesta no, havia sentit de Sant Hilari Arbúcies, 12 dones, 13 bruixes.
Ah, això mateix, de Sant Hilari Arbúcies, 12 cases, em sembla que és. Sant Celoni prop d'Arbúcies, 12 cases,
sí,
13 bruixes.
Hi ha diverses variants.
Hi ha diverses variants, o Arbúcies. Sí, són gent d'astúcies, a Breda tenen malar, a Sant Celoni dimonis i a Hostalric són cremats. És a dir, que hi ha tota una tradició demoníaca o diabòlica, oi, en relació al Montseny, que em sembla que vosaltres heu sabut captar molt bé en aquesta cançó. A veure, potser l'audiència no ha pogut seguir amb tota exactitud que diu coses així com he vist salses que s'envolen, he vist gorgs que ragen sang, he vist tantes meravelles, aquí del Montseny estan, he vist fosques absolutes del dimoni l'esvorant, aquí anem amb la falera, duem l'infern a la sang, som del Montseny, sardanistes amb jersei, som del Montseny, xamanistes sense seny, etc, etc. En el vídeo que teniu penjat a YouTube, suposo que és el vídeo oficial, oi?
Sí.
La història ve a ser, no sé si un homenatge, una paròdia d'una famosa pel·lícula de Roman Polanski, oi?
Sí, The Rosemary's Baby.
The Rosemary's Baby, que aquí va ser traduïda com La llavor del diable o una cosa així, oi?
Exacte, amb el John Cassavetes fent de marit i la Mia Farrow fent de pobra engatussada per tot de satanistes. Sense seny.
I en el vostre cas, em sembla que l'infant que neix no és ben bé un infant, em sembla que ve a ser una personificació del diable, bé, com en la pel·lícula, de fet.
És un personatge d'aquí el Montseny.
Exacte, és el personatge a través del qual hem aconseguit parlar amb tu, perquè és força conegut, el Montseny.
És el carter, no?
Això mateix.
En Pedra, tot un personatge, per això el volíem incorporar, perquè era una persona molt estimada per nosaltres i que creiem que encaixava com manella el dit en tota la història.
És ell el lligam personal que teniu amb el Montseny, o teniu més lligams personals?
No, el lligam personal és que el nostre bateria és de Sant Celoni i ara viu en el poble del Montseny, el Xavi García.
El Xavi García, esclar, és que estem parlant d'un grup bastant nombrós, perquè aquí hi ha teclats, hi ha guitarra elèctrica, bé, de fet, dues guitarres.
Ah, sou
Guillem Caballero, Oriol Caballero, Xavi García i tu?
I jo, exacte.
D'acord.
I en Xavi García és de Sant Celoni de tota la vida i a través de els grups de hardcore dels 90 i començament de 2000, el Xavi va conèixer l'Uri, que l'Uri Caballero i el Quique Caballero són germans, i jo vivim a Barcelona. Llavors hi va haver aquesta unió entre escenes musicals quan a la nostra postadolescència, i llavors vam conèixer altra gent del Montseny, com el Joan Colomo, o en Càndid, o en Mau, i tota aquesta gent que formava part de grups com Feidun, o The Red Sexy Band, o La Célula Dormiente, o Moksha, Manfuno. Al final hem acabat coneixent a molta gent vinculada amb Sant Saloni, el Pau Gené Galín...
El Pau Gené l'hem entrevistat sovint, ha vingut al nostre estudi sovint.
Segur.
Perquè, de fet, ens has esmentat Joan Colomo, que entenc que viu també a Sant Celoni, o hi havia viscut, i que és el productor del disc, oi?
Sí, sí, som molt amics, i com que el Xavi, ell tenia aquest grup que es deia Feidun, doncs el Joan sempre ha sigut com una espècie de quart, de cinquè Cirla.
El cinquè Cirla. De fet, Cirla a què es refereix?
Cirla vol dir navalla oi? En calor català.
O sigui, clar, perquè així d'entrada al costat de surfing fa pensar en una paraula en anglès, però és una paraula calor, pròpiament.
Sí. Eh? Sí.
Llavors, la vostra psicodèlia rocanrolera en aquest segon disc se centra en el Montseny com lloc emblemàtic. Què més ens ofereix a banda del Montseny?
És a dir... El Montseny representa una miqueta el contrapunt al nostre urbanitisme desaforat, perquè tots som molt urbanites i molt de ciutat allò pudenta i de garito, i llavors el contrapunt de la muntanya salvatge, plena de secrets, d'aquesta Catalunya ancestral, matriarcal, on el poder el tenien les dones, que després van passar a ser dites bruixes, però que no, de bruixes no tenien res, simplement eren les sàvies, les xamàniques. Però clar, això era en temps gairebé ibers, abans que vingués tota la revolució terrible de la cristiandat inquisidora, uh-huh, i es carregués totes les llegendes i els mites dels pobles, no? I teníem ganes de reivindicar una miqueta això, entre moltes altres coses que surten per recetes al disc, igual que les músiques estan empaltades a mil gèneres, doncs les lletres i els temes també toquen per tot arreu, des de Bombers a Verdaguer fins a un homenatge al Francisco Casabella, perquè jo l'havia conegut i me l'estimava molt, i els seus llibres ens agraden molt a tots. És un garbuix de tot el que ens interessa, passat pel nostre tamís de vital i musical. És un part de mil llets, diguéssim.
Perdona, hi ha una cançó que es diu Recomani Tenebres. En aquest cas es basa en un text d'un altre autor, potser?
Bueno, el títol és el títol d'un poemari del Vicent Andrés Estellers, uh-huh, però només és el títol, que el trobo molt bonic. I la vinculació, és un dels pocs textos que no és ni meu ni d'en Guille, ni de tot el grup, que de vegades també els escrivim tots junts, sinó que és un text medieval català, que és el cant de la Sibil·la. Llavors, les dues primeres estrofes de Recomane Tenebres són el cant de la Sibil·la, que és un cant apocalíptic que cantava la nit de Nadal. Per exemple, la Maria del Mar Bonet ho fa molt bé, i ho fa cada any. Uh-huh. I és la Sibil·la era l'endevina, no? Era com un oracle d'Elfos, i el que feia per això era sempre fotre bastant mal auguri. És un cant molt apocalíptic, i com que hi ha tota aquesta tendència universal últimament a dir que el món s'acaba i que tot s'acaba aquest novembre i aquestes històries, doncs volíem afegir la nostra particular revisió de les nostres tradicions musico-culturals.
De fet, veig que recupereu un pòsit de cultura ancestral pagana en aquestes bruixes i dimonis que ballen en rotllana, que potser també recupereu una part de cultura popular amb un to una mica humorístic, com al final del vídeo, la versió satànica del Solsolet.
Exacte. Sí, sempre es tracta una miqueta d'això, no? Per un cantó, reivindicar certes coses que tenim que són molt nostrades i molt xules i que estan molt en desús, o que si es reivindiquen és normalment amb una pàtina de seriositat i oficialitat que no els escau gens, Llavors nosaltres intentem fer-ho nostre, bueno, seguir el lloc del planeta en el que estem, que per casualitat és aquest, doncs aprofitar les arrels i les tradicions que hi ha per aquí, però molt passat pel nostre rotllo. I nosaltres, doncs, tan bon punt ens sentim hereus de les Bruixes i de Verdaguer com dels Beach Boys i el hardcore de finals del 70 dels Estats Units. Vull dir que no fem diferència. Les nostres vides, les nostres passions i els nostres interessos passen per molts llocs.
És a dir, que bàsicament l'esperit és el d'aquells que volen passar-s'ho bé, eh?
Volem passar-s'ho bé i volem fer coses que ens agradin i que siguin, que no s'assemblin a altres coses, sinó que siguin personals i pròpies i que vaja, que no, que sentis els Cirles i pensis, hòstia, això són els Cirles i no és un altre grup adotzenat, diguéssim. No pretenem seguir cap tendència, sinó inventar-nos una miqueta nosaltres a la nostra mida.
Doncs,
després si ho aconseguim o no ho aconseguim, ja això ho ha de dir la gent que ens escolti, però aquesta també és una mica la nostra intenció. Fer que ens surti i intentar aconseguir fer alguna cosa xula.
Bé, de fet, veig que hi ha fins i tot una versió de I Feel Love de Donna Summer.
Exacte, sí.
Bé, doncs Martí, agraïm molt la teva presència per via telefònica en el nostre programa. T'agraïm, et felicitem també, doncs, per l'edició d'aquest disc i la inclusió d'aquesta cançó, la lletra del qual ens sembla, doncs, excel·lent. I, en fi, si es dona l'ocasió d'un proper disc o penses tu que t'interessa difondre la publicació d'algun llibre de poesia, tens oberts els micròfons d'aquesta emissora.
Oh, fantàstic, molt bé. Doncs us prenc nota.
Doncs molt bé, quedem així agraïts per la teva intervenció i passem al següent apartat. Moltes gràcies.
Perfecte, moltes gràcies. Salut.
Adéu, bona nit.
Adéu.
El noticiari.
Bé, amics i amics, comencem el noticiari. Concretament comencem amb una notícia d'un col·loqui internacional que es farà a Barcelona els dies 8 i 9 d'octubre, dedicat a l'escriptor portuguès Fernando Pessoa. Aquest congrés està organitzat pel Centre de Filosofia de la Universitat de Lisboa i per diversos departaments de la Universitat de Barcelona, com per exemple la Filologia Romànica o Història de la Filosofia, Estètica, etc. I tenen el recolzament de l'Institut Camões. Es veu que aquest Fernando Pessoa va ser un autor que des de la modernitat va saber veure molts dels temes que ha abordat posteriorment la postmodernitat, la mort de l'autor, l'obra d'art, la desconstrucció de la identitat i molts altres punts. Fernando Pessoa, com sabeu, va ser un escriptor portuguès, nascut el 1888 i mort el 1935, que si es coneix per alguna cosa és per allò que s'ha anomenat els heterònims, és a dir, diverses identitats literàries diferenciades. Escrivia els llibres i assignava els llibres com si fossin persones diferents, els anomenats heterònims, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, etc. I va construir una obra fragmentària i que s'ha anomenat bastant eclèctica. Es veu que després de morir aquest poeta hi va haver un bagul que va llegar a la posteritat, i es veu que aquest bagul contenia prop de 30.000 documents i que avui encara molts encara no es coneixen. Per tant, tots aquests que estigueu interessats en aquest escriptor ja ho sabeu. Col·loqui internacional a Barcelona el 8 i 9 d'octubre.
Bé, avui parlem d'aquest espai de dues fires. La primera que parlaré de Fira del Llibre és la Setmana del Llibre en Català, que es va fer el passat, va durar des del 7 al 16 de setembre a la plaça de la Catedral de Barcelona. Va ser una fira molt important, on es van vendre molts llibres, i van assistir unes 120.000 persones, que és molta gent. Es van fer més de 200 activitats programades gràcies a la col·laboració de les 80 entitats diferents. I també, com ja dic, un 50% més de vendes que l'any passat. Per tant, vol dir que en aquest aspecte el llibre en català gaudeix de molt bona salut. També, doncs, això era la 30a vegada que es feia aquesta fira. Ja fa 30 anys que es fa. I havia anat canviant d'espais on es feia. Aquesta vegada ha encertat el lloc, perquè sembla que la plaça del Català és un lloc on hi ha molta gent, i esperem que l'any que ve doncs, continuï tenint aquest èxit. Recordeu que perquè ho fem això i en parlem avui, encara que hi hagi passat, perquè el programa, quan passa aquesta fira, no es fa. I per tant recordeu que del 7 al 16 de setembre, normalment, aquesta fira del llibre doncs, continua viva i l'any que ve hi continuarà sent.
El diari digital de cultura Núvol ha guanyat el 12è Premi Lletra d'Espais Digitals de Literatura Catalana, dotat amb 1.200 euros. Núvol és una iniciativa que sembla situar-se en l'àrea gironina, és dirigit per Bernat Puigtovella i va ser fundat juntament amb Laura Bassaganya i Àlex Gutiérrez. Quin és el mèrit de Núvol? Doncs el fet d'haver intentat filtrar, ordenar i presentar en un diari obert a tots els àmbits de la cultura moltes manifestacions culturals que són presents a la xarxa. Gràcies a Núvol, també, com a projecte editorial, no només com a publicació, com a publicació digital, s'han pogut editar obres d'autors com Toni Sala i Enric Casasses en format PDF que es poden descarregar gratuïtament. En el futur l'objectiu serà continuar publicant poesia, teatre, assaig, dietaris, epistolaris i altres gèneres que cada vegada són menys sostenibles en paper.
Dissabte passat, dia 29 de setembre, no sabeu pas quin dia era. Era el dia que Pere Caldés hagués fet 100 anys. Doncs resulta que coincidint amb aquest aniversari, amb aquesta ocasió especial, es va presentar un CD que es diu Les cançons de la veritat oculta, i segur que el nom us sona, ja que Pere Caldés és autor de les cròniques de la veritat oculta. Doncs es veu que hi havia una notícia a la web que en parlava i deia concretament que l'imaginari de Pere Caldés ha pres una nova forma artística amb Les cançons de la veritat oculta, un disc que es publica coincidint avui, o sigui dissabte passat, dia 29, amb el centenari de naixement de l'escriptor. Diu, 11 músics s'han inspirat en contes de Pere Caldés per compondre les cançons d'aquest disc que queden homogeneïtzades per la veu, potser encara massa desconeguda, de Judit Nederman, i pels arranjaments de Genís Bou. Es veu que és un llibre disc amb textos de la neta de l'escriptor, Diana Coromines, i on apareixen alguns fotogrames de films rodats per Pere Caldés. Per cert, no sé si us sona un grup que es diu el Surfing Sirles. No sé si
intervenen en el disc.
Intervenen en el disc.
És que, de fet, si em permets ampliar la notícia que ara ens donaves, precisament el disc Les cançons de la veritat oculta crec que ha estat editat per la discogràfica Bank Rover, que és la mateixa discogràfica del Surfing Sirles. I, a més, resulta que és una discogràfica, diguéssim, en aquest moment, per qualificar-la d'alguna manera, de l'avantguarda musical barcelonina, crec. I em sembla que aviat podrem entrar en contacte ja amb la nostra col·laboradora, Helena Martínez Pons. És així, Helena?
Hola. Sí, hola.
Helena, mira, doncs hem pogut començar el noticiari, però, esclar, tu tens prioritat. Avui ens volies parlar de Les hores distants, oi? De Kate Morton.
Sí, sí, us volia parlar d'aquest llibre perquè, bueno, ja tenia previst llegir-lo perquè jo us vaig parlar d'un llibre de la Kate Morton i us vaig dir que m'havia agradat molt i com que aquest cap de setmana he tingut un casament a Vigo, doncs clar, he sigut usuària de Bio, concretament de la companyia Welling, que per cert, permeteu-me que us digui que no la recomano a ningú. Però vaja, dit això...
Vas tenir una bona experiència, no?
Es veu que ja no podrem volar amb cap companyia, perquè, escolta, totes tenen defectes.
Exacte.
Terrible, terrible. Però, en canvi, l'experiència a Galícia va ser grandiosa. Vull dir, els gallecs ens tractaven, els catalans, amb molt de carinyo, molt comprensius amb la situació, amb tot, sobretot els de Vigo, perquè a ells els hi passa una cosa similar a el que ens passa a nosaltres, però amb els de Santiago i els de Coruña, sabeu? Llavors se senten molt identificats amb nosaltres.
El Feijó no, El Feijó no ens estima gaire, em penso.
No, jo no parlo de polítics, parlo
la gent.
Com nosaltres, gent com nosaltres.
Sí.
I em va agradar molt, a mi em va emocionar, no? Tot un nano va dir que si ens fèiem independents, que ell vindria, que gent gallego, que ell vindria a viure aquí. I em va fer molta gràcia.
Doncs benvingut.
I bé, jo, i tant, ja li vaig dir. Bé, doncs passo a comentar-vos aquest llibre. Jo, una vegada que us vaig parlar de la Kate Morton, no sé si la nostra audiència ho recordarà, perquè clar, com que cada setmana parlem d'un llibre diferent, de vegades penso que és impossible recordar tota la informació que donem en una hora de programa, perquè a part vosaltres també donem els vostres continguts, però vaig comentar ja que ella malgrat ser australiana, coneixia molt bé doncs, tot el tarannà i el lifestyle, per dir-ho d'alguna manera, britànic. I ella feia uns... escrivia sobre... Però se la podria considerar literatura victoriana, a la part que també la podríem considerar doncs, literatura una mica de misteri, perquè el que ja he vist a través d'aquest segon llibre que he llegit, i un tercer que també vaig llegir, que el que fa ella és narrar tres històries paral·leles però discordants en el temps. ¿Vale? Igual que quan es vaig parlar del Jordi Oblidat, doncs era una persona, era una neta que revivia o intentava trobar el per què la seva àvia doncs, havia fet una cosa o una altra, quan va morir o que va heretar una mareta i tal. Aquí ens passa el mateix, no? Un dia una noia jove, sempre són noies, les protagonistes, suposo que té a veure amb que ella és una escriptora. Doncs una noia està a casa de sa mare, intenta dir-li, no sap com dir-li que la seva relació de parella feia molt temps doncs, ha fracassat, i la seva mare en aquell moment troba allò típic, que neteges un dia per dissabte, neteges, trobes uns papers i et dediques a mirar-los, llavors, clar, no acabes la neteja, s'eternitza, i troba una carta i l'obre, i llavors fa un crit i es posa a plorar. I clar, a partir d'aquest fet, que ja passa el primer capítol, doncs, la noia intenta averiguar perquè la seva mare ha reaccionat així, llavors la mare li diu una mitja veritat, li diu, no, és que jo quan la guerra doncs, estava en una casa i hi havia tres senyores que em van cuidar, i a partir d'aquí comença els paral·lelismes, no? Perquè hi ha la història actual de la noia, tot el procediment que ella segueix per anar doncs, brinant perquè aquella carta afecta tant a la seva mare, i s'ajunta amb la història de la nana, o sigui, de la mare quan era petita, i efectivament, en temps de la guerra, els pares la van treure de Londres i la van portar al countryside perquè al countryside doncs, no hi havia tantes possibilitats de bombardeig. I bé, a veure, és un llibre, doncs, bueno, com l'altre de la Kate Morton, com el Jordi Oblidat, és un llibre bonic, és un llibre amb moltes descripcions, molt poètiques, molt... I, clar, això sempre, diguem que és d'agrair al món que ens envolta avui dia, no? I, d'altra banda, també, la psicologia dels personatges és molt interessant. Clar, aquí ja intervé la meva deformació professional, però és molt interessant perquè gairebé tots els personatges, el que us deia en el Jordi Oblidat, no són ni bons ni dolents, són humans amb els seus defectes i les seves virtuts. Uh-huh. I és un llibre que jo trobo que jo me l'he acabat en les 3 hores bueno, totals d'avió, no d'espera a l'aeroport, perquè llavors hagués pogut llegir, jo penso que tota l'enciclopèdia catalana. Però és divertit, és amè. Les editorials, com sempre, jo sempre us dic que a mi m'agrada la tapa dura, però com que viatjo bastant, sempre agafo tapa tova perquè em pesa menys, no és car, és un llibre que deu rondar els 15 euros, i bé, no sé què més dir-vos, perquè bueno, a part de recomanar-vos-lo, no sé què més dir-vos.
Molt bé, Elena.
Doncs vinga, moltes gràcies.
Escolta una cosa, les 3 hores són el temps normal de trajecte o hi va haver retards?
No, us parlo de l'hora i mitja d'anada i l'hora i mitja de tornada. L'espera a l'aeroport de Vigo, bueno... No em vull extendre perquè m'animaria i acabaria.
Molt bé.
Però és una vergonya, una autèntica vergonya.
Molt bé, Elena, en prenem nota.
D'acord.
Moltíssimes sí, gràcies. T'esperem la setmana vinent.
Molt bé, fins dimarts.
Fins dimarts.
Una abraçada. Molt bé.
Bé, ja som al caire del final del programa i això vol dir que hem arribat al moment de la frase. La frase d'avui és una frase dita per un científic, un inventor i logopeda britànic que, de fet, no pensava en el Partit Popular, però potser en seria útil, fins i tot, per referir-nos al Partit Popular. La frase és d'Alexander Graham Bell i diu «El pitjor cec és el que no vol ni escoltar». Potser amb aquesta frase podria cloure el programa d'avui, què us sembla?
Jo en tinc una altra de frase.
A veure.
Una frase que vaig llegir l'altre dia en un diari, el periòdic de Catalunya, .cat, a internet, i deia una frase d'un escriptor, precisament conegut perquè per una obra que va fer fa alguns anys, Salman Rushdie, que va escriure els famosos versos satànics. va haver d'amagar-se per aquella història d'aquella fàtua que hi va haver.
Vaja, una cosa bastant, encara està amagat.
Encara bastant lamentable, es veu. Doncs es veu que aquest autor ha presentat una nova novel·la que es diu Joseph Anton, una novel·la que insta a ser crítics amb l'islam tirànic, despòtic i medieval. I comença l'entrevista que li varen fer dient: se suposa que no puc parlar d'això. O sigui que ja començava amb prevencions. Però la frase que va dir és: no dir el que un pensa és signe de covardia.
Certament, en fi,
que també podria ser
que la prudència no ens faci traïdors.
Exacte,
no?
Seria una frase, també podria ser un signe de prudència, d'altra banda. Mireu, i abans de marxar, deixeu-me dir una notícia, encara tenim un minutet, crec, i és que l'autora de Harry Potter, la J.K. Rowling, es veu que està a punt de treure una novel·la nova, The Casual Vacancy. Una novel·la que, de fet, fins ara en sabíem molt poca cosa, pràcticament s'havia conegut la coberta i el títol, però poca cosa més. Però el que sí que sabem és que l'editorial Empúries en publicarà la versió catalana. No sabem la data encara, però en publicarà la
versió catalana. I és per adults, em sembla, aquesta vegada?
Sí. Es veu que aquesta primera novel·la per adults, aquest anunci que s'ha fet, ha causat molta expectació en tot el món. De fet, avui en dia és l'escriptora més llegida internacionalment dels 7 volums de Harry Potter. Només en català se n'han venut més de 700.000 exemplars.
El títol serà?
The Casual Vacancy.
Però
la traducció no la sé.
Mira, doncs, clar, és que vacancy ho pots traduir de diverses maneres.
La vacant
i casual sembla la millor, la manera més senzilla.
Mira, no? Diu que és una novel·la d'humor negre plena de sorpreses sobre el poder i les tensions que s'amaguen a Packford, un poblet anglès. La mort inesperada de Barry Feathwither, d'una quarantena d'anys, és un cop al poblet. Però les aparences enganyen, perquè Packford és una població en guerra. Guerra entre rics i pobres, entre adolescents i pares, entre professors i alumnes.
Carai.
I la guerra més colossal és la que fa barallar tothom per ocupar el seient buit que deixa el difunt al Consell Parroquial del poblet.
I no en podem dir res més, o sigui que si voleu saber l'argument de la novel·la l'haureu de llegir.
Exactament, i possiblement en parlem en aquest mateix programa. Per tant, és un motiu més per seguir tirant de llibres. Això ja
ens acomiadem, us esperem la setmana vinent, i si no ens podeu escoltar els dimarts, ja sabeu que tornem a retransmetre el programa els diumenges d'11 a 12 de la nit.
De la nit.
Bona nit.
Bona nit, bona setmana.
A reveure.
Han fet el programa els conductors Francesc Pina i Jordi Plens, les corresponsalies de Laia Martínez i Empar Murelló i les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt 7 Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!